Continuem amb aquest cicle d'entrevistes als candidats a la presidència de l'EMD de Valldoreix. Avui és el torn del candidat de Valldoreix Plural, Juanjo Cortés. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal?
Repassarem avui el programa electoral de la seva candidatura, també parlarem de temes d'actualitat i també al final de l'entrevista, senyor Cortés, el que farem serà conèixer també una miqueta qui és vostè més enllà de la figura política que avui analitzarem. Comencem pel principi. Valldoreix Plural té el suport de tots els partits d'esquerres. Deixi'm preguntar-li, el van venir a buscar o vostè els va posar d'acord a ells?
No, a veure, el procés va ser un procés molt senzill. Es van iniciar fa molt de temps doncs, propostes formals per part d'alguns partits que em van venir a buscar, vam estar parlant. Jo tan sols vaig posar una condició, que era que tots els partits d'esquerres havien d'anar junts amb una sola unitat, amb una sola candidatura, donant suport a una sola candidatura, reeditant no, la coalició guanyadora o la candidatura guanyadora de fa temps de que havia encapçalat la Montse Turó. La fórmula Valldoreix és una fórmula que ha funcionat i, per tant, va ser l'únic condicionant, que hi hagués un front ampli de partits i que amb la tessitura de pensar en l'objectiu, que és governar Valldoreix des de polítiques de progressistes, doncs fer aquest suport a la candidatura Valldoreix Plural.
Valldoreix, potser hi ha gent que no ho sap, això té un sistema electoral peculiar, que és per un cantó es tria la presidència i per l'altre es trien els regidors de Sant Cugat. I d'aquest resultat de Sant Cugat, del que surt a Valldoreix, es reparteixen les vocalies. Això el que pot suposar és que surti un president d'un color polític diferent de la majoria que pugui sortir d'aquelles urnes. En el cas que això es pugui produir, senyor Cortés, això li preguntarem a tots els candidats, com gestionaria vostè ser el president i tenir una majoria al davant que no sigui la del seu color?
El que queda clar és que el futur de Valldoreix només passa, tan sols pot passar, pel diàleg, per buscar consensos amplis i per generar doncs, acords importants de futur de la vila. Una altra cosa és la gestió del dia a dia, que ja veurem, no? Ja hem tingut dues experiències de president sense tenir majoria, la Montse Turó el seu segon mandat, el Josep Puig aquesta legislatura, la qual doncs, han tingut un recolzament bastant estable per part de Ciudadanos. Jo contemplo que guanyarem i tindrem majoria suficient. Aquest és l'escenari amb el qual ens movem. Però en l'hipotètic cas que es donés la situació de que els partits progressistes doncs, no tinguessin una majoria, que són quatre vocals, en el plenari de l'AMD, evidentment haurem de parlar encara més del que ja farem, si guanyem amb majoria suficient, de consensuar, de parlar, d'arribar a acords, especialment en tot allò que implica grans projectes de futur per Valldoreix. Però també, per què no, podem arribar a acords puntuals amb els partits de l'oposició per la gestió del dia a dia i per la gestió ordinària del pressupost.
Quines dinàmiques vol canviar vostè a l'administració descentralitzada?
D'entrada, hem de tornar a que l'AMD sigui una administració propera, una administració que té la ciutadania. En el llarg del meu procés d'escolta activa que vaig iniciar el maig del 2022, quan vaig fer el pas endavant per ser candidat, molts veïns i veïnes de Valldoreix m'han manifestat que se senten molt allunyats de l'administració, que no se senten ben atesos, que no se senten senten respostes a les seves queixes, sol·licituds, etc, etc. Per tant, hi ha una necessitat de retornar a que l'AMD sigui una administració propera, una administració amiga, amable amb la ciutadania. Això no vol dir complir les lleis, saltar-se les lleis i que el veí sempre té raó. No. Evidentment, les lleis s'han de complir i les normatives s'han de complir. Però necessitem que es recuperi aquell sentit amb el que va néixer l'AMD de Valldoreix. L'AMD de Valldoreix ha estat a l'esforç, va sorgir com l'esforç de centenars i centenars de persones liderades per grans personatges que van aconseguir aquest, la recuperació de l'autonomia local. I això va comportar tenir una administració pròpia que estava al servei de la ciutadania. El que vull recuperar és aquest esperit, vull recuperar l'esperit de cogovernança també amb les entitats. És absolutament necessari no només arribar a acords amb els partits polítics que tinguin representació en el plenari de l'AMD. Necessitem retornar la participació ciutadana. Estem que les entitats puguin dir la seva, puguin participar de les grans decisions de futur, puguin cogovernar conjuntament amb el plenari de l'AMD.
Com valora vostè la relació que hi ha ara mateix entre l'EMD i l'Ajuntament?
No he estat present en els escenaris on ens han produït les trobades i el seguiment d'aquestes trobades al llarg de... Bueno, que són, estan pautades, no? El que sí que sé és que hi ha hagut moments de tensió, però no perquè la premsa mateix us ho ha fet ressò. Hi ha hagut declaracions altisonants per totes les bandes. Reiteradament, en els plens es fa esment aquesta, a una relació tensa. Però jo crec que, tot i les discrepàncies que puguem tenir, tot i els objectius diferents que puguem tenir a l'Ajuntament de Sant Cugat i la Mèdia de Vallloreix, hem de dialogar. Estem al mateix municipi, tenim una relació jurídica a través dels convenis i dels acords que hem de tenir. Som copropietaris d'un gran equipament patrimonial i una gran finca que és Can Montmany, i per tant necessitarem, no hi ha una altra manera que posar-nos d'acord des de la discrepància o des de diferents punts de vista, però estic convençut que en la propera legislatura, quan jo sigui president de l'AMD, aquest diàleg existirà amb l'Ajuntament de Sant Cugat i aconseguirem grans acords.
Són tres convenis que ara mateix estan caducats, ara comentava vostè el de Can Montmany, el conveni econòmic també està caducat i el conveni de competències també està caducat. Això està encallat des de... Almenys el que més menys fa que està caducat és 2019, que són l'econòmic i el de competències. El del Montmany, ara ho comentava amb vostè abans fora de micròfons, està caducat des d'abans. Bé, li pregunto què farà vostè per desbloquejar les negociacions per renovar aquests convenis i també com voldria vostè que fossin aquests convenis, què voldria portar vostè?
És evident que ho tenim a l'agenda des del minut zero. És una necessitat. Hem subsistit sense tenir aquests convenis al dia, però necessitem regular aquests marcs jurídics que estableixen quin tipus de relació, quin tipus de competències, quin tipus de finançament i, sobretot, com gestionem el gran projecte de Can Montmany, que ha de ser un gran projecte de futur també, no només per tot el municipi, especialment per Vall-llorix, no? Per tant, estic convençut que en el futur alcalde o alcaldessa progressista de Sant Cugat podrem posar des del minut zero a l'agenda la negociació del conveni competencial, del qual espero doncs, augmentar l'àmbit competencial de Vall-llorix, perquè, entre altres coses, estem portant a terme competències que no en són pròpies, però que les estem gestionant i les volem continuar gestionant, i estem fent serveis d'àmbit municipal, no? I, per tant, aquesta corresponsabilitat la volem mantenir i la volem veure també com es reflecteix això en el conveni econòmic-financer. Hi ha paràmetres del conveni econòmic-financer amb els quals particularment no he estat mai d'acord, no? Ho hem de treballar primer a nivell d'equip de govern nostre, de Vall-llorix, i ho treballarem posteriorment conjuntament amb el govern progressista de Sant Cugat.
Vostè reclama més competències, vol reclamar més competències per Vall-llorix, per tant, què en pensaria vostè sobre un Vall-llorix que fos un municipi?
Aquí podria parlar el Juanjo Cortés Persona, veí de Vall-llorix, molt implicat en la vida associativa des de l'any 85 i, per tant, amb un ampli coneixement, i que ha viscut certs períodes on hi ha hagut un clam popular important per reclamar la independència de Vall-llorix. Jo crec que és factible la independència de Vall-llorix, que podria ser un municipi perfectíssimament. De fet, quan he estat representant l'agrupació de MDs en el Congrés dels Diputats, al Senat o en algun ministeri, quan parles que vens d'una MD amb gairebé 9.000 habitants, amb 10 milions de pressupost, 10 milions d'euros de pressupost, doncs els mateixos diputats del Partit Popular que es volien carregar les MDs es queden sorpresos i diuen que hauríem de ser un municipi. Doncs tenim totes les característiques per ser un municipi. El tema de la distància no és un hàndicap dintre d'un àmbit metropolità com el que estem. Això t'ho diu, t'ho dic des del sentiment i des de la meva experiència personal. Ara bé, com a candidat a president i com a futur president de l'AMD, el que tinc molt clar és que, primer de tot, la ciutadania ha de tenir informació. Hem de saber què som, què volem ser en el futur, d'on venim, com ens podem gestionar, quines són les nostres finances, quines serien les finances si fóssim un municipi independent, que és més fàcil de gestionar un municipi que un AMD, això també ho puc assegurar. I, per tant, amb aquesta informació d'un estudi socioeconòmic que s'haurà de fer, ho plantejarem a la ciutadania, i la ciutadania, en tot cas, és la que tindrà la veu per dir si vol engegar aquest procés o considera que ja estem molt bé com una AMD.
Bueno, hi ha casos com el de Bellaterra, que sembla que les coses no són fàcils, per seguir aquests camins.
Les coses són molt difícils fins i tot per seguir sent una AMD. Per tant, és un altre escenari molt diferent.
Senyor Cortés, si li sembla, entrem en qüestions més enllà de la gestió pròpia que fa l'AMD, que és el que hem tractat fins ara. Jo li vull preguntar sobre un tema que jo soc conscient que no és competència de Valldoreix, però que sé que preocupa molt als candidats a la presidència, que és l'habitatge, i l'habitatge públic en particular. Vostè què faria per assegurar que Valldoreix tingui d'una vegada habitatge públic? Perquè ara mateix no en té, perquè no ho sàpiga, ara mateix no hi ha promoció d'habitatge públic. Què faria vostè?
A veure, l'habitatge públic a Valldoreix, hi ha promeses d'habitatge públic a Valldoreix des de fa dècades. I no estic exagerant. El tema de l'àmbit de les santjoanistes està que no acaba de tirar endavant, i hi ha un compromís des de fa molts anys perquè ja hi hagi habitatge públic, però hem de generar espais on tenir aquest habitatge públic, i això ve de la mà doncs des del desenvolupament dels equipaments, que no tenim un pla d'equipaments, no s'ha aprovat un pla d'equipaments, i per tant no sabem com ha de ser el Valldoreix del futur a nivell de quins equipaments, d'aquí han de sortir especialment de l'àmbit de la centralitat doncs tota una sèrie d'habitatges públics. Tenim altres àmbits a desenvolupar, com són Homes Fuster i també d'altres, i per tant, de tot això haurem de projectar en el futur. No podrem fer-ho sols, perquè tampoc és un àmbit competencial nostre, però sí que ho podem liderar i impulsar conjuntament amb la representació que tenim a Permusa, per exemple, o buscant altres fórmules. És una necessitat, però és una necessitat més enllà pròpiament de tenir una ciutat, una vila ordenada i una vila amb habitatge públic. És una necessitat perquè no podem permetre la diàspora de joves que tenim a Valldoreix, que cada generació doncs es perd un gran potencial de gent que ha crescut a Valldoreix, que Valldoreix és el seu lloc on han crescut, on volen fer vida, i no poden fer-ho, i perdem a més un sentiment de pertinença molt important. El sentiment de pertinença a Valldoreix s'ha perdut, entre altres coses, perquè no hi ha hagut una participació que genera aquest sentiment de pertinença en el qual tu t'hi sents arrelat, i per això participes i tens els espais per poder dir la teva, i per tant saps que formes part de la governabilitat i formes part de tirar endavant el futur del teu poble, i necessitem forçosament que el jovent de Valldoreix, si volen, evidentment, si volen, es puguin quedar a Valldoreix a través de generar habitatge públic.
Li semblaria raonable que Valldoreix, que l'AMD tingués competències en habitatge i, per tant, establir un vincle directe amb Promusa sense passar per l'Ajuntament?
A mi em semblaria bé que, com he dit abans, que Valldoreix ampliï el seu àmbit competencial. No volem viure per sobre les nostres possibilitats, no volem créixer més del que hem de créixer, però és evident que quan més autònoms siguem, més possibilitats tindrem d'autogestió i d'aconseguir uns objectius més fàcilment. Com he dit abans, és molt més fàcil gestionar un ajuntament que gestionar una AMD. És molt més complex.
Una de les propostes que també fan en matèria d'habitatge, que recull les propostes que fa Valldoreix Plural, és aquesta que jo li vull demanar que me la concreti, que és: proposen una normativa que faciliti l'habitatge bifamiliar. No sé si ens ho pot explicar, això.
Sí. Aquesta fórmula és una fórmula que, evidentment, nosaltres no tenim l'àmbit competencial, tampoc el té Sant Cugat, però sí que volem anar de la mà conjuntament per la Generalitat i l'AMB que puguin modificar el Pla General Metropolità de l'any 76. És un pla que ha plogut molt, ha canviat molt la realitat, no tan sols de Valldoreix, de tota l'àmbit metropolità, i per tant s'està revisant i hem de dir la nostra i hem de buscar fórmules per canviar la normativa. No, amb això no volem dir que volem transformar el tipus d'habitatge que tenim a Valldoreix, en absolut, com algú ha volgut, ha pretès que volíem fer. No volem pisos, no volem altre model edificatiu que el que tenim de planta més dos. Però sí que sabem que hi ha moltes cases, doncs, que en el moment que marxen els fills, perquè amb aquesta expulsió que tenim per una qüestió del preu de mercat, no?, que marxen els fills, que es queda el matrimoni sol, que malauradament en molts casos pues, es queda un dels dos en solitud, doncs les cases són molt grans, són molt costoses de mantenir, generen una dificultat i, per tant, també tenim coneixement de que existeixen doncs, famílies que hi viuen en diverses plantes d'una mateixa casa i, per tant, volem regularitzar i permetre que en un mateix habitatge doncs, hi puguin viure la família principal, puguin viure els fills en un comptador separat, que això avui dia no està permès, i per tant es puguin arrelar i puguin continuar visquent a Valldoreix. Sempre amb mecanismes de control que no facin l'especulació i que no generin doncs, un canvi de model urbanístic amb el sentit de tipologies d'habitatges.
Canviem d'àmbit. És un tema que sovint surt a molts debats, a molts corrillos, que és la seguretat. Jo li vull demanar, vostè pensa que hi ha un problema de seguretat a Valldoreix?
Mira, ahir precisament que vam iniciar la campanya i vam penjar doncs, cartells i pancartes i aquestes coses, en més d'un moment ens vam trobar amb els Mossos patrullant. Per tant, els que asseguren que no es veu un sol cotxe de policia local o de Mossos d'Esquadra patrullant per Valldoreix, no és cert. Això s'ha de desmentir. Jo crec que en aquests moments, i així m'han manifestat molts veïns amb els quals, veïns i veïnes amb els quals he parlat, i fa dos dies tenia una trobada amb un grup nombrós de veïns i m'ho manifestaven així, no hi ha en aquests moments, per sort, i que duri, no tenim una onada de robatoris i des de fa molt de temps no patim. És cert que ho hem patit i especialment certs barris com el barri de Montmany, que per la seva situació, amb un accés ràpid a l'autopista o i una zona de bosc on es poden amagar, especialment de nit, doncs són més vulnerables a aquesta situació. Però en aquests moments no hi ha un alarmisme, no detecto, i així m'ho han transmès moltíssimes persones, no detecto aquest alarmisme a nivell de seguretat ciutadana.
Ara, recentment, aquest mitjà Cugat Mèdia hem publicat una entrevista als Mossos d'Esquadra on parlem sobre ocupacions, no només a Valldoreix, sinó tot el terme municipal de Sant Cugat, i on allunyen bastant el fantasma de que realment és un problema, ells mateix ho desqualifiquen com a problema. Tot i així, senyor Cortés, segur que ho sap que hi ha discursos de certs grups polítics que insisteixen que les ocupacions són un problema i en particular a Valldoreix. Vostè què en pensa de tot plegat? Com ho veu?
No em consta, evidentment, sí, sabem que hi ha diverses cases ocupades, però no em consta que aquestes ocupacions generin problemes de convivència ni generin problemes més enllà del que el titular, que normalment són grans bancs i corporacions, els propietaris d'aquestes cases ocupades, normalment pot haver-hi alguna d'algun particular, no ho negaré perquè no tinc les dades exactes de tot això, però a nivell de veïnatge normalment no generen cap problema de convivència.
Més temes. Ara, recentment, s'ha desbloquejat la instal·lació de les pantalles acústiques de l'AP7 i la B30, però només a Mirassol, a Magener i tota aquella zona de l'Hospital General. A Valldoreix, de moment, diu el Ministeri que s'està estudiant. Vostè què en pensa sobre aquestes pantalles acústiques? Apretaria en cas d'assolir la presidència perquè s'instal·lin?
No pot ser d'una altra manera. El problema del soroll de l'AP7... que tenim una plataforma de veïns i veïnes que estan posant sobre la taula i sobre l'agenda aquesta problemàtica, i no només afecta els veïns i veïnes més propers a l'àmbit de l'AP7. Si vas a la Colònia Montserrat, que és un barri que està en alt dintre de de Valldoreix, doncs allà pots comprovar aquest rum-rum constant, que a més és pràcticament de 24 hores al dia. També tenim altres problemes de soroll en altres àmbits de Valldoreix i tenim altres tipus de contaminació, com l'odorífica, especialment en certs dies, no? Per tant, tenim una problemàtica, especialment amb el tema de l'AP7, i com a president de l'AMD, com a futur president de l'AMD, acompanyarem amb els veïns, farem tot el possible i interpel·larem el Ministeri per continuar treballant en les pantalles dins de l'àmbit de Valldoreix.
Una altra de les grans reivindicacions, anava a dir dels últims anys, però dels últims anys, de molts anys, és la urbanització de l'avinguda del Baixador. El desembre es va aprovar el projecte, però de moment la cosa no avança. Què faria vostè per desbloquejar-ho tot plegat i que per fi es pugui urbanitzar aquesta via?
Primer haurem de saber què passa amb el ple. Amb el ple de maig de l'AMD, si tornen a portar a aprovació el projecte, perquè no es va fer bé. I, per tant, a vegades córrer massa significa donar passes enrere. I al darrere tenim un conjunt de veïns i veïnes de l'Avinguda Baixador que estan amb la necessitat urgent de que s'iniciï tot aquest projecte. Per tant, no m'atreveixo a dir en aquests moments en quin punt ens trobarem quan assolim la governança de Valldoreix, en quin punt ens trobarem, si ja podrem començar a licitar, si encara estarem en un període d'aprovació inicial i, per tant, en període d'al·legacions, no ho sé dir, perquè ha estat un caos la gestió d'aquest tema, un caos que, a més, només ha donat perjudicis per tothom, especialment pels veïns i veïnes. El que sí que podem dir és que, evidentment, tenim el compromís i ho portem al programa, un programa molt ampli, amb 225 punts, i un dels punts és el compromís de portar endavant la urbanització de l'Avinguda Baixador, intentant que hi hagi el més ampli consens amb els veïns i veïnes. Mai plourà a gust de tothom, això ho sabem, i més quan gestiones. Però sí que intentarem aquesta urbanització, una urbanització important, que ens generarà obligatòriament el comptar amb el compromís de l'Ajuntament de Sant Cugat i arribar a acords amb l'Ajuntament de Sant Cugat en la gestió d'aquest projecte. Perquè, malauradament, gràcies a les lleis del Partit Popular, a partir de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i la capacitat d'endeutament de l'administració local, les AMDs no ens podem endeutar, no podríem abordar el cost, avançar el cost del finançament d'aquesta obra, i, per tant, forçosament necessitem anar de la mà de l'Ajuntament de Sant Cugat i arribar amb un conveni de col·laboració conjunta per tal de poder tirar endavant aquest projecte. Però aquest projecte el tirarem endavant.
Un altre tema que ha tornat a l'actualitat, sobretot en els últims mesos, és la centralitat. Ha trigat molt a tornar a...
Bueno, és que saps que hem estat en temps de sequera, no ha plogut, i de sobte han caigut quatre gotes i ha sortit un bolet, no? Que és el que ha passat amb la centralitat. La centralitat, malauradament, l'hem tingut aturada 12 anys, pràcticament, una bestiesa. No hi ha hagut un interès per part del govern de Junts, PDeCAT anteriorment, i de Convergència i Unió per tirar endavant aquest projecte. Es va arribar a fer el concurs d'idees, és l'última cosa que es va fer, va quedar aturat, i ha sortit en el moment que s'ha anunciat un gran projecte, que és una nova escola de música. S'està parlant d'un cost aproximat d'un 1.700.000 euros, d'ús exclusiu per l'Escola de Música, i aquí és en el moment que el gruix de les entitats culturals de Valldoreix han posat el crit en el cel i han dit prou, us esteu oblidant de que hi havia un compromís de tirar endavant la centralitat, hi havia una necessitat per part d'un ampli espectre del teixit associatiu que afecta a molta ciutadania. I, quan un cop van protestar i van exigir que era una necessitat vital tirar endavant la centralitat, és el moment en què ha aparegut com un bolet un preprojecte o un projecte, no ho sé ben bé perquè no l'he pogut consultar, però que no té en compte ni a la ciutadania, ni ha tingut en compte la participació, ni ha tingut en compte les entitats, ni el procés participatiu i tota la documentació que teníem prèvia.
Això amb vostè entenc que ho voldria canviar i tenir en compte tota aquesta participació.
Evidentment. I des del primer dia, a través de la participació ciutadana, convocarem a les entitats, convocarem a la ciutadania per tornar a reemprendre el projecte i totes les passes que s'han de fer des d'un punt de vista urbanístic, que no s'han fet.
Senyor Cortés, ens queden 5 minuts d'entrevista que jo em vull reservar amb tots els candidats a la presidència per conèixer qui hi ha darrere del polític, qui hi ha darrere del candidat. Llavors, serà una cosa molt, molt ràpida, però a veure si podem conèixer una mica més qui és Juanjo Cortés. Vostè viu a Valldoreix des que tenia 3 anys.
3 anys.
Quina relació
tenia? Vaig arribar al maig del 68, provinent de França. Uh-huh. La meva família havia voltat pel món al llarg de 4 generacions. Hem nascut a diversos continents, jo vaig néixer a França. I el meu pare, que era un amant del Barça i de Barcelona, va venir voluntari a fer el servei militar de Barcelona, doncs va escollir Valldoreix perquè tenia uns amics a França que eren de Valldoreix i vam escollir Valldoreix i des d'aleshores ens hem arrelat aquí.
I des del 2004 vostè treballa a l'MD com a tècnic de protocol, relacions ciutadanes i arxiu, espero...
Entre d'altres coses,
sí. Entre d'altres coses. S'imaginava fent el salt a la política?
No, fins i tot et confessaré, ara que no està sent ningú, que pocs dies abans de dir que sí, de fer el pas endavant, comentant-ho amb la meva dona i el meu fill, els deia que jo no entraria en política. Per tant... ja veus, aquí estem.
Què li va dir al govern actual quan els hi va comunicar?
Primer li vaig comunicar al president Puig, en Emil personal, l'endemà li vaig comunicar personalment a la Susana Herrada i també li vaig comunicar, no hi va haver manera de fer-ho personalment, li vaig comunicar a través d'un missatge en el Bernat Gisbert, els 3 membres del govern que hi havia en aquell moment. Va haver-hi reaccions diverses.
I com es porta vostè amb el senyor Puig i amb la Susana Herrada?
Jo tinc bona relació amb tothom, intento tenir bona relació amb tothom i sóc una persona dialogant i que li agrada construir i no el conflicte.
Quan diu reaccions diverses, alguna que es pugui comentar aquí?
Home, és evident que la senyora Herrada no li va fer gràcia perquè ja, com ha fet, no? I amb tota la legitimitat del món, doncs s'ha presentat a les eleccions i, per tant, em convertia en un contrincant a nivell polític.
Vostè és valldoreixenc de tota la vida. Li vull preguntar, què li sembla que els vocals sí o sí han de ser de Valldoreix per el presidenciable? El president no té per què viure a Valldoreix.
Bueno, és una de les moltes incongruències que tenim amb el sistema electoral, que espero que algun dia poden canviar i tirar endavant una llei pròpia d'MDs a Catalunya, com tenen doncs, totes les comunitats autònomes, menys Catalunya. Estem insistint. Darrerament hem trobat una gran recepció per part de diversos grups parlamentaris i jo crec que en la propera legislatura podrem fer un avanç important, no només amb el sistema electoral, sinó també en la regulació de les MDs.
Juanjo Cortés, quan acaba de la feina, com és? Què fa?
Uf, faig moltes coses. M'agrada molt llegir, tinc una gran biblioteca a nivell de volum d'exemplars de llibres. Em definiria com a bibliòfil, de fet, sóc membre de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona, entre altres coses. M'agrada fer recerca, faig molta recerca. Treballo moltíssim fora d'horari a nivell de recerca especialment genealògica, però no exclusivament, d'història de Valldoreix, per descomptat. Presideixo la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigilografia, Vexilologia i Nobiliària, que només dient això, déu-n'hi-do. Pertanyo també a la Societat Iberoamericana de Genealogia i Història, de la qual sóc membre fundador. Ho vam fer durant la pandèmia i això també em posa en contacte amb genealogistes de tot l'àmbit iberoamericà i em permet estar en contacte constant i em pugui ampliar els meus coneixements sobre la història i sobre la genealogia. Soc un... Bueno, em passo la resta de la jornada del dia a dia doncs, fent activitats a través de Vall d'Àurex, d'entitats socials i culturals i investigant. Investigo moltíssim.
Li faig una altra pregunta, no pateixi que no faré cantar com van fer amb els candidats a l'alcaldia. Li vull preguntar quina música escolta vostè, què li agrada?
Soc molt eclèctic en música, m'agrada molts tipus de música, però entre els meus grups i cantants favorits, doncs mira, tenc Franco Battiato, del qual soc un admirador profund, Jorge Drexler, Love of Lesbian, Lori Meyers, moltíssims, evidentment per mi els grans clàssics, Electric Light Orchestra, Queen, M'agrada molt, i també música clàssica, també.
El seu pare era culer, comentava.
El meu pare era molt culer, i molt culer, i a més, jo amb 3 anys anava als partits del Valldoreix, de l'equip de futbol del Valldoreix, perquè el meu pare era entrenador de l'equip de futbol. Uh-huh. El meu pare havia estat campió del Marroc com a entrenador, uns anys que va viure allà, i era un gran expert de futbol, era un gran devot del Barça des de nen, i jo sóc molt culer també.
Una última pregunta, estem en el descompte, senyor Cortés. Té alguna tradició valldoreixenca preferida?
Alguna tradició? M'agrada molt l'aplec de la Salut.
Doncs amb això ens quedem. Juanjo Cortés, candidat a l'alcaldia per Valldoreix, plural, candidat a la presidència, no a l'alcaldia, candidat a la presidència per Valldoreix.
Bueno, molts pobles diuen alcaldes, eh?
Això és veritat, això és veritat. Nosaltres ho direm bé, presidenciable,
és president,
i serà el president.
És president.
Qui té la ciutadania de Valldoreix. Moltíssimes gràcies i molt bona sort.
Gràcies a vosaltres.